La següent òpera còmica, sempre en dos actes dels nostres amics, fou Patience, una sàtira contra el moviment esteticista de moda en aquells moments d'Anglaterra, així com contra la vanitat, superficialitat, hipocresia i pretensiositat molt presents en la societat d'aquella època. Patience es va estrenar a l'Òpera Comique el 23 d'abril de 1881, però el 10 d'octubre d'aquell any es va traslladar a un nou teatre, el Savoy, que encara existeix avui en dia a l'Estrand londinenc, i que fou el primer edifici públic en tot el món a ser il·luminat totalment amb electricitat. El teatre el va construir Doyle Carr amb els guanys originats per l'associació de Gilbert i Sullivan. Per això les seves òperes es coneixen també com a Òperes del Savoy, doncs s'estrenarien en aquest teatre a partir d'aleshores. Al costat, Carr, que també era empresari hoteler, i va construir el famós Hotel Savoy. Entre els dos teatres, Patience va romandre per un total de 578 representacions, superant lleugerament les 571 del Pinafore. Fou en aquest sentit el segon èxit més gran de Gilbert i Sullivan, només superat 4 anys més tard pel Mikado, sens dubte l'obra més famosa del duo fins i tot aquí. Patience conforma un argument hilarant, dominat per l'estupidesa bovina dels personatges, la majoria encaterinats per l'esteticisme. Diverses ladies admiren i desitgen el poeta Bunthorne, el qual però fa de la seva vida una farsa. En realitat detesta la poesia i està enamorat de la lletera Patience. Aquesta dona gràcies a Déu per no conèixer l'amor, però acaba emparellada amb un altre poeta, en Grosvenor. Tot plegat una bona comèdia, de la qual ara us proposo sentir In a Doleful Train, amb el cor de nou el Doyle Carr Opera Company, que ara, a més, aporta l'orquestra, dirigida per Isidore Godfrey, Martin Green com a Bunthorne i altres solistes vocals.
I seem to scan in a rapt ecstatic way, like a literary man who despises female clay. I hear plainly all they say, 20 lovesick maidens they.
You hear plainly all they say, 20 lovesick maidens they.
To raise thy purple eyes. Before anyone convinced would be that some transcendental law is monopolizing me, round the corner I can see each is kneeling on her knee.
Round the corner he can see each is kneeling on her knee. Now is not this ridiculous, and is not this preposterous? A third-based absurdity, ridiculous, preposterous. Explain it if you can.
I arribem a la que fou la setena col·laboració de Gilbert i Sullivan, l'última de la qual parlarem avui. Es tracta de Iolante, òpera còmica en dos actes estrenada en el Savoy, la primera obra estrenada en aquest teatre, el 25 de novembre de 1882, només tres dies després del final de les representacions de Patience, amb una acollida entusiasta per part del públic i crítiques elogioses, com ja era habitual, que li van permetre 398 representacions seguides. El fet que la il·luminació fos 100% elèctrica va permetre efectes especials que no havien estat possibles fins aleshores. Com a cosa curiosa, us diré que Iolante va gaudir d'una estrena simultània a Nova York, a l'Standard Theatre, però allà només va gaudir de 105 representacions. També Iolante fou la primera de les òperes de Gilbert i Sullivan en ser representada per una companyia diferent de la d'Oily Carte. Val a dir que aquesta va durar fins al 1982, eh? Doncs el 1962, en expirar els drets de Gilbert als 50 anys de la seva mort, la companyia Sadler Wells, actualment l'English National Opera, la va portar a escena. Gilbert es va inspirar en una antiga obra seva per crear Iolante. En el llibret hi va fer sortir la seva habitual sàtira despietada. En aquesta ocasió l'objectiu de la mateixa fou la Cambra dels Lords, retratada com a privilegiada i inefectiva, però també la llei i el sistema de partits polítics, tot plegat embolcallat amb l'habitual amor absurd i la brillant música de Sullivan. Iolante ens explica la història d'aquesta, una fada que va perdre la seva condició en casar-se amb un mortal. El seu fill, Strephon, un pastor, estima una tal Phyllis, a qui pretén també mitja cambra dels lords, així com el lord canceller. Al final, després de moltes peripècies absurdes, tot acaba bé i Strephon es pot casar amb Phyllis. Iolante recupera el seu marit, que no és altre que el canceller, i es produeix un casament massiu de fades i lords. Bé, aquí acabem. N'hi ha més, però serà per a un proper programa i ja la temporada que ve. Us deixo amb un fragment de Iolante, el cor de Lords, Loudly Let the Trumpet Bray, amb el cor del Festival de Glyndebourne i l'orquestra ProArte dirigida per Sir Malcolm Sargent. I us espero al proper programa. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.